Bon dia de nou, continuem a l'espai interreligiós, torn per la religió catòlica. Amb nosaltres Martirià Brugada és el rector de la nostra parròquia. Molt bon dia.
Bon dia a tothom i bon cap de setmana.
Ja hi som de ple, en el mes de juny, i sembla que més o menys amb la calor que caracteritza ja aquests mesos.
Sí, a més... Pel juny la falta al puny, o sigui que ens hem de preparar per anar a fer les segues, a dir final de curs.
Bé, això pels pagesos, sí, sí.
I pels estudiants.
I pels estudiants. Una metàfora, en aquest cas. Escoltem el bisbe Francesc Pardo?
Doncs vinga, escoltem-lo.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Pasqua de Pentecosta. El vostre esperit, Senyor, dona vida. Quan invoquem Déu, ho fem en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amb Déu Pare establim comunicació i som conscients del que significa la seva paternitat. Pensem en la pregària del Pare Nostre. A Jesucrist el coneixem sobretot pel testimoni del Nou Testament. Celebrem la seva presència, l'escoltem i mantenim una relació de proximitat. I l'Esperit Sant. Gràcies a l'Esperit, des de la primera Pentecosta fins avui, existeix i actua l'Església, el nou poble de Déu. Anoto algunes constatacions. Els apòstols i deixebles comencen a anunciar Jesucrist mort i ressuscitat amb convenciment i entusiasme, disposats a ser perseguits, empresonats i martiritzats, gràcies a l'Esperit. Sant Pau, els seus deixebles, les primeres comunitats cristianes, varen oferir l'Evangeli a totes les persones de diverses nacions, cultures i religions. L'Evangeli de la salvació esdevé universal, gràcies a l'Esperit. Sant Pau, les comunitats cristianes d'origen pagà, els principals dels apòstols Pere Jaume i la comunitat de Jerusalem decideixen en el primer concili de la història que per esdevenir cristià només cal la fe en Jesucrist i no acceptar el judaisme. Gràcies a l'Esperit. Durant els primers segles de la història del cristianisme, però també durant cada generació, els cristians han sofert persecució amb més o menys violència. Molts, al llarg dels segles, han sofert la mort i són els màrtirs. Avui, en diversos indrets, es continua la persecució entre els cristians en diverses modalitats. La majoria de perseguits i víctimes han estat fidels a Jesucrist i han mort perdonant, gràcies a l'Esperit. L'Església ha continuat durant segles, en totes les èpoques de la història, donant testimoni de Jesucrist i exercint la missió confiada d'esdevenir sagrament de salvació, malgrat totes les dificultats viscudes, gràcies a l'Esperit. L'Església, des dels primers moments, ha aprofundit, reflexionat i exposat els continguts de la fe, perquè siguin coneguts i acceptats pel poble cristià. Pensem en els llibres del Nou Testament, els primers pares de l'Església, els teòlegs, i sobretot els concilis ecumènics i el mestratge dels papes i dels bisbes, gràcies a l'Esperit. Les comunitats monàstiques i les institucions de vida consagrada han estat testimoni de la consagració a Déu i als germans, pregant, servint, treballant i vivint els consells evangèlics de l'obediència, la castedat i la pobresa, gràcies a l'Esperit. Des dels primers moments, pensem en Sant Esteve i els diaques que tenien les més febles, les viudes fins avui, les comunitats cristianes han assumit com una missió fonamental la caritat envers els més pobres i els més vulnerables. Gràcies a l'Esperit. Les comunitats cristianes parroquials han teixit una gran xarxa en tots els territoris per viure la fe cristiana, celebrar-la, ensenyar-la, proclamar-la, explicitar-la amb els serveis i l'acolliment a tothom, gràcies a l'Esperit. L'Església és santa per l'acció i la gràcia de Déu i pecadora per la condició humana dels qui la formem. Cada època en la història ha estat conscient de les infidelitats i pecats personals i comunitaris. Certament que hem enfosquit i deformat de moltes maneres el rostre de Crist, però alhora s'ha manifestat amb netedat la vida segons l'Evangeli, gràcies a l'Esperit. Els laics, en la seva vida, els moviments evangelitzadors, els voluntaris de tants i tants serveis pastorals, els preveres, els diaques, els bisbes, assumint les seves responsabilitats, manifesten la presència i acció de l'Esperit Sant. Avui continua la Pentecosta. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Acabem d'escoltar la reflexió setmanal de Monsenyor Francesc Pardo, el bisbe de Girona, però nosaltres, en clau local, Lloret de Mar, parlem pròpiament de la parròquia des del punt de vista actiu.
Estem a final de curs i és un moment també de fer balanç de la vida parroquial, tenint en compte que la vida parroquial no és senzillament organitzar misses, sinó també de portar una vida. I això és el que hauria de distingir la nostra parròquia i totes les parròquies en general. Pot haver-hi una parròquia que sigui molt minúscula, però que tingui molt més vida. Per què? Doncs perquè els que formen part d'aquella parròquia, els seus feligresos, estan molt més units, es preocupen els uns als altres, etc. Si una parròquia és gran, això s'ha de fer d'una forma més organitzada. I en aquest sentit, doncs, hi ha unes coses que anem bé, i d'altres que s'haurien de millorar. En aquest sentit, doncs, anem bé. Per exemple, la catequesi infantil dels nens i nenes que preparen per la comunió, bé. Però ens falta poder organitzar un treball amb gent jove, un treball, diguem-ne, de reflexió, de pregària, etc. Això ens falta, i això la nostra parròquia estic segur que poden sortir, i sortirien persones que els estarien interessades amb motiu de preparar la confirmació o amb altres ocasions. A la nostra parròquia, doncs, hi ha persones que se'ls porta la comunió a casa seva perquè estan impedits i no poden sortir de casa seva, però s'hauria d'organitzar més un equip d'atenció pastoral a les persones ancianes, ja en gran, i després persones que no poden sortir de casa seva per raons de salut. Són dos aspectes importants que em sembla que s'haurien de potenciar aquests dos cursos o a partir d'aquest curs que començarem, doncs, a acabar l'estiu. Les altres coses poden ser més boniques, més agradables, etc., però són, diguem-ne, normals en la vida de la parròquia. Sí que hem, per part meva, en aquests últims temps, he mirat de donar accent a algunes celebracions que tenen un caire popular, perquè penso que també és important que la gent es pugui sentir identificada amb unes celebracions més festives, però que també es tracta d'anar donant-li solidesa i que siguin realment activitats que expressin una vida. Si només són activitats de tipus folclòric, no anirem bé. Es tracta de que tinguin realment i que responguin a una vida.
Sap que s'està tirant pedres a la seva teulada, que està acumulant deures per fer.
Evidentment, això és un constant. Això, entorn de la reforma de Trento, va néixer un lema, un plantejament de que l'Església sempre s'ha de reformar, Ecclesia sempre reformanda. I evidentment això vol dir que no només es tracta de seguir unes modes artístiques, culturals, etc., per exemple, al nivell de la música o dels cants o de la mateixa, de tota l'ornamentació de la Iglesia, sinó que es tracta de que l'Església vagi responent als reptes, a les necessitats dels homes i dones a cada època, i sobretot de la gent més senzilla i més pobra, no? I en aquest sentit, doncs, donada les proporcions de la nostra parròquia i de la manera que com està el territori de la nostra parròquia, hi ha, per exemple, tot un tema de que no s'arriba a les persones grans, als ancians que no poden sortir de casa seva o persones malaltes. I aquí es tracta de que en aquests propers anys es pugui organitzar tot un equip, tota una xarxa de visita i d'atenció a la gent gran, a partir d'una banda de la demanda de la mateixa gent, de les famílies, i d'altra banda, és clar, de la possibilitat de que hi hagi persones que es vulguin dedicar a aquest servei, i això que ja ho tenim, però molt incipient. L'altre és el tema de la formació i del reunir gent jove, no només per activitats d'esplai o per activitats així a més lúdiques, sinó poder oferir un espai de reflexió, de pregària, de trobada dintre el que és el marc de la vida parroquial. I així podríem anar fent reflexionar sobre diferents aspectes que cal millorar i que cal ampliar a la vida parroquial d'aquí a Lloret de Mar.
Millorar, ampliar, però segur que hi ha algun altre buit que li agradaria omplenar.
Bé, ja els he dit, aquests dos, fonamentalment, aquests dos relacionats amb la gent gran, amb la gent malalta que no surt de casa seva, i relacionats amb la gent jove que puguin trobar, la gent que tenen alguna inquietud religiosa, que puguin trobar també un espai de reflexió i de pregària a dintre la vida parroquial. Aquests serien els millors o els més grans. Després, esclar, hi ha aspectes relacionats amb la vida ja que funciona, no? Dius, dintre el món de Càritas, el servei que presta Càritas, la catequesi que ja també funciona, les celebracions que siguin realment participatives, que siguin també que hi hagi, que s'arribi a la gent que hi participa, etc. Un dels problemes que tenim a la nostra parròquia, per exemple, és que a part de la vida parroquial hem d'atendre tot un seguit de persones que ens venen de fora, que evidentment són persones que s'han d'atendre, però que no són pròpiament de la parròquia, són de pas, per les raons òbvies de la manera de ser de la nostra població, i que venen a l'Eglésia per la missa, per el del diumenge, etc. Evidentment que hem d'atendre aquestes persones, però sobretot ens hem de preocupar de la gent que resideix aquí. I quan dic gent que resideix aquí, vull dir des de cristians que provenen de l'est d'Europa com persones, com cristians que venen de països llatins. I això és una cosa que hi estem a sobre, però que evidentment també s'ha de millorar, també s'ha de mirar d'estructurar millor. I esperem que també en aquest propers temps s'ha sembrat una llavor i es pugui anar a tirar endavant.
Econòmicament parlant, com està la parròquia?
Anem fent, diguem-ne que anem pagant els gastos que es van produint. Això sí que és el que seria interessant, que poguéssim venir un dia a fer balanç amb la persona que se'n cuida, i per tant doncs t'agafo també en aquest dia la proposta que em fas per poder venir un dia a parlar d'una forma global allà on hi ha, diguem-ne, les despeses principals. Fonamentalment la despesa principal és el manteniment dels edificis i de la infraestructura, des de la calefacció, la llum, la neteja, tant de la Eglésia pròpiament com dels locals de la parròquia, l'Erol, etc. No? I aquí doncs anem fent les paus i no gaire res més.
Els números els porten directament des de la parròquia o ho fan des del bisbat?
No, ho portem directament des de la parròquia. Sí, i després el bisbat el que fa és cada any demanar-nos, com qui diu, una auditoria, diguem-ne, del que s'està fent. I si des del bisbat veu alguna cosa, algun aspecte que no els acaba d'agradar, doncs mira, ens ho pregunten o ens qüestionen aquella partida que no acaba d'estar ben resolta.
Hi ha superàvit, hi ha dèficit o es fan
Fem les paus. Dit d'una alguna manera, guardem molt poca cosa, podem guardar molt poca cosa, de manera que ara posem pel cas que s'ensorrés el teulat, cosa que és difícil perquè el teulat es va refer fa uns 10 o 15 anys, doncs tindríem mal de caps. És a dir, després hauríem de recórrer a les institucions, tota vegada que és un edifici semipúblic, però sí que, per exemple, el que és l'edifici de l'Erol, el teulat s'hauria de refer, està previst que es pugui fer, i d'altres aspectes que, esclar, aquí de seguida, quan es vol tocar una teula, ja parlem de seguida de varis milers d'euros, no? Per què? Doncs perquè és una infraestructura especial la nostra. A part, diguem-ne, que té els aspectes, no podem fer les coses de qualsevol manera, sinó que és un edifici protegit, que per tant vol dir que si toques una teula l'has de posar igual com estava, perquè des d'exteriorment es vegi igualment tal com estava abans.
Aquest és el principal escull.
És un dels esculls principals, sí.
Hi ha una façana, però, que s'emporta la majoria de fotografies de tots els visitants, que és la del costat del carrer de la Vila, que hem de dir que està en perfectes condicions, tot i que al vespre, a la nit, podria estar il·luminada possiblement millor.
El tema il·luminació el posa l'Ajuntament. I fa un any, aproximadament, varen canviar la il·luminació per LEDs. I el que sí és cert és que no el tema de llum pròpiament o claror, sinó els enfocs dels focus que es van posar de dia i no es va calcular prou bé cap a on s'havien d'adreçar. Jo ho veig evidentment des del costat de l'Arol, que, dit sigui de passada, si allà cobréssim un euro per cada foto que s'hi tira, doncs podríem fer l'església quatre vegades nova.
No és mala idea, eh?
Sí, però vull dir que en aquell costat hi entren molts turistes que fins i tot de vegades poden resultar molestos a les activitats que es fan a dintre, que puguin fer reforç escolar o que es faci una activitat dels esplais infantils o alguna altra activitat pròpia de la parròquia, i te'n trobes un de seguida allà dintre, doncs, preguntant per qualsevol cosa de l'edifici o d'allà, a veure si s'hi pot entrar o no s'hi pot entrar. A part de que és un camp d'experimentació o de provar els diferents idiomes, no? Perquè des d'anglès, evidentment l'anglès o el francès són els més corrents, però també surten, hi ha moltes persones que parlen idiomes eslaus, que bé just que distingeixi si és pròpiament polonès o hongarès, etc.
Una altra curiositat, el retaule és prou visitat, també?
A veure, és el que dic, a dintre l'Iglésia. Dintre l'Iglésia hi ha, a veure, no hi ha un comptador, no hi ha un comptador, però un petit exemple. I quan entren dintre l'Iglésia es fiquen a tots els racons, de manera que fins i tot davant de l'altar, del presbiteri, durant el dia hem hagut de posar unes cordes perquè la gent es posaven allà a remenar, a l'altar, etc. No?
Això passa a tot arreu, eh?
Passa per tot arreu, sí, però per això se posen una mica de barrera perquè la gent estigui alerta i perquè respectin, vull dir, en un museu, posem pel cas, la gent no es poden apropar a una peça tard. En el cas del retaule de Sant Romà, que és a dintre la capella del Baptisteri, també hi ha una mica de barrera, i a més hi ha una alarma que si es traspassés la barrera saltaria, no? A part d'això, hi ha també un aparell que controla la humitat per veure si que no es deteriori. És una peça important de Pere Serafí, evidentment s'ha de vetllar que no es deteriori. I cada any o cada mig any ve un tècnic a treure el que serveix per controlar l'humitat. Allà hi entren, esclar, no hi entra tanta gent, hi ha gent que entra dintre l'Iglésia, però que no es fica dintre l'Iglésia, entra i surt, passa per darrere, hi ha gent que donen la volta però no es fiquen a les capelles, i hi ha gent que sí, vull dir, i n'hi ha, evidentment, hi ha els que recullen les guies que tenim a dintre, a l'entrada, en diferents idiomes. Ja n'he parlat alguna altra vegada, la guia en català, en castellà, en francès, anglès, ja és també en rus i en polonès, i van marxant així com rosquilles, no? Que dic jo. Una altra cosa que denota la quantitat de gent que va entrant, clar, és un punt de llibre que hi ha a l'entrada amb el Pare Nostre, que és en català i en castellà, i aquest punt de llibre pràcticament cada dia n'hi hagi de posar un centenar. Per tant, vol dir que, esclar, cap d'una setmana, només de visita, hi han entrat, només de visita, un miler de persones. Poden haver entrat tranquil·lament, no? I a part d'això, doncs, hi ha d'altres, les despeses, per exemple, el gasto que hi ha dels ciris que hi ha a la capella del Sant Crist, o, evidentment, la gent que participa a l'Eucaristia, ho sabem també per la quantitat de partícules que es reparteixen cada setmana, que són ben bé uns 500 partícules.
Escolti, Aquest any, el 2019, vaig anar a un poble del costat de Sevilla,
sí,
que es diu Carmona, on hi ha diverses parròquies i esglésies, i per entrar-hi hi havia una persona que formava part de l'equip cultural de l'Ajuntament d'aquell municipi i on es cobrava un euro simbòlic per entrar i poder fotografiar, visitar els diferents indrets i racons de cada església. No s'ho ha plantejat mai, això?
A veure...
En un lloc tan turístic,
perdó,
com Lloret.
Ja saps que la fama dels catalans és que som molt passateros, i això també s'atribueix en els capellans, que
però
som molt passateros.
Li parlo d'Andalusia, eh?
Precisament. Però Andalusia no és aquí. I a veure, aquí la gent entra i dona el que vol. Hi ha d'una banda els ciris, hi ha d'altra banda els llantions elèctrics. Properament posarem també un targeter, que es pot pagar, es pot donar l'almoina que vulguis, la quantitat que vulguis, de la manera que vulguis. Amb això sol, diguem-ne, d'alguna manera ja anem tirant. Si arribés el cas que haguéssim de fer el taulat nou, després podem plantejar-hi un altre sistema. No?
O sigui, que d'acord amb la necessitat.
També. Bé, és això. Vull dir, evidentment, l'Eglésia no anem sobrats de cèntims, però si ve el cas de que hem de fer unes obres importants a l'Església o a les instal·lacions parroquials, després també doncs, ja ens ho plantejaríem. Jo el fet que es cobri per entrar en una església no ho veig massa bé, jo personalment. Tot i que la catedral de Girona es fa, però per exemple a Sant Pere del Vaticà no. Pots entrar, l'única cosa que et fan a Sant Pere del Vaticà és passar-te un aparell d'aquests per mirar si portes metall i, sí, i per exemple, coses d'aquestes.
De seguretat.
No? De seguretat, però no et fan pagar res. En canvi, a Santa Maria la Major, de Roma també, allà ni tan sols això, simplement no sé si hi ha un guarda a l'entrada i prou, però a dintre de l'església sí que hi ha ple de llocs on dipositar per fer-hi espelmes, per posar-hi espelmes, etc. Això a Sant Pere del Vaticà no hi és. Només hi ha una petita guardiola, diguem-ne, al costat de la imatge de Sant Pere.
No hem d'anar tan lluny. A Montserrat també per posar un ciri cal
pagar
un euro o dos,
sí,
fins i tot.
Sí, però és un pagar, diguem-ne, que ningú controla. Tu pagues, poses un euro, allà diu un ciri un euro, i pots posar-hi quatre, per entendre'ns, amb
un
euro.
Sí, sí.
O al revés, poses un ciri i com que només es tracta de posar el ciri, poses 50 euros, pot passar. I aquí funcionem així, Va bé així, podria anar millor, evidentment, però de moment encara no ens ho hem plantejat canviar-ho.
Doncs davant la necessitat segur que ja sorgeix el plantejament, perquè en un lloc tan emblemàtic, tan turístic com Lloret de Mar, la veritat és que a mi em sobta d'haver-lo vist a Andalusia i en un poble de l'interior, al costat de Sevilla, doncs...
A veure, no és estrany que es faci, però ara per ara aquí no veig la necessitat que es faci. Senzillament és explicar com les necessitats, que això la gent que té seny ja ho saben, que s'ha d'arreglar el taulat, que s'ha de mantenir la llum, que s'han de posar unes càmeres de seguretat, per exemple, perquè la gent de vegades els desapareix el bolso i no saben per què, i és que l'han deixat allà en un racó i quan han tornat ja no hi era, i clar, si hi ha unes càmeres de seguretat, doncs la gent doncs també està més segurs, no?
Sí.
Podem saber qui fa alguna malifeta, no? Per tot això hi ha un cost de manteniment, però no tant d'una inversió forta. Ara la gran inversió que tenim prevista és precisament la restauració de l'orgue i esperem que en un període de 2 anys es pugui fer alguna cosa, diguem-ne, adequada perquè l'orgue funcioni com ha de funcionar. I el que és pròpiament l'església, ara per ara, doncs això, fora de arreglar, canviar algun llum, canviar algun focus, canviar, posar una imatge més bé o treure una altra, fora de tot això que és manteniment, pròpiament, no hi ha cap inversió prevista.
Últims minuts, com té aquest cap de setmana? Molt ple?
Aquest cap de setmana, bé, anem una mica ja a la baixada, però aquest dissabte, quan hagi fet la gravació, me'n vaig corrents cap a Tarragona, perquè fan arquebisbe un meu company de curs i bon amic, i per tant doncs, la meva obligació és anar-lo a acompanyar i felicitar-lo en aquesta celebració. Em faràs arribar una mica tard, però bueno, tot sigui per atendre també la gent que ens escolta. I a part d'això, doncs, serà un cap de setmana relativament tranquil després de tota la voràgine que hi ha hagut aquest mes de maig. Tot i així, doncs, aquest diumenge tenim l'últim torn de primeres comunions amb 6 nens i nenes i tenim també una sessió de batejos a la tarda. A part d'això, doncs, les 3 misses habituals del diumenge i les 2 del dissabte.
Aquesta nit a la festa de Sant Elm el trobarem a faltar.
Sí, però no podem ser per tot. Ja m'agradaria, i des d'aquí saludo també tots els que formen part de la confraria de Sant Elm, i desitjar-los que aquesta etapa que s'està començant doncs, sigui tant o més esplendorosa que la que s'ha acabat.
Gràcies, Martiria Brugada, per ser aquí amb nosaltres. Ja pot anar cap a Tarragona, doncs.
Vinga, adeu-siau, bon cap de setmana.